Molt bona tarda, és dimecres 5 d'octubre, dia entre setmana són les 3 i arrenca un programa de la ràdio en català que té més cables ara mateix sobre la taula dels que permetrà la Unió Europea, la caravana. I ho fem, com sempre, amb Núria Ros a la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials i ell qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Vámonos, José.
La caravana, amb Joan Trias.
I ara sí, un cop engegada la caravana, coneguem què hi passarà avui amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la Caravé?
Doncs avui comença una de les festes d'importació més esperades de Barcelona, per tant, de seguida us ho explico tot, entre d'altres temes a la Caravé. I una pista, la protagonista és la cervesa.
Anava a dir, aquest blanc ha sigut tot un homenatge a Jesús Quintero. Quina serà avui la pregunta del dia, Nina? Bona tarda.
Bona tarda, Joan. Ahir el Parlament Europeu va aprovar utilitzar el carregador únic pels mòbils, tauletes i dispositius electrònics. És per això que avui hem sortit al carrer de manera absolutament intrèpida a preguntar-vos quants carregadors teniu a casa.
I és dimecres i, per tant, toca obrir el capó de la caravana i parlar sobre ciència. Andreu González, bona tarda.
Bona tarda. La setmana passada, la farmacèutica japonesa Eisai i Biogen anunciava que es troba a la fase final de l'estudi d'un nou fàrmac contra l'Alzheimer. En parlarem avui a la caravana amb la doctora Isabel Barroeta Espar, una neuròloga de la Unitat de Memòria del Servei de Neurologia de l'Hospital de la Santa Creu i Santa Pau.
Tot bé, Andreu?
És que aquests noms tan estranys.
Estrany, eh? Pobra doctora. Hora de preguntar-nos, va, qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofallit per una agradable conversa, Núria.
Doncs l'actor Nil Cardoner, que hem pogut veure recentment a les sèries com Alma o al teatre amb el magnífic muntatge que ha fet La Brutal amb Romeu i Julieta. Amb ell conversarem sobre el teatre català, les grans plataformes i també dels seus projectes.
I a partir de quarts de 5 de la tarda, Nina.
Pujarà un dia més a la caravana David Balaguer per comentar-nos les coses quotidianes que no ens esperem mai que no esperem mai que passin. I sabrem l'encàrrec que li ha demanat a Olma Giró.
I a la darrera hora de programa arriba la caravana al temps de llegir i d'anar al bar.
Doncs sí, avui a Lectura en Ruta parlarem amb l'escriptor Daniel Jerez del seu nou llibre El passado nunca nos olvida, però també anirem al bar per parlar amb el periodista i secretari de difusió de la Generalitat de Catalunya, Jofre Llombart.
Doncs tot això i més a la caravana, un programa sobre rodes. Obrim la seccioneta de l'Andreu, que s'està ventant amb el guió. Tens calor, Andreu?
Una miqueta, eh?
Sí?
José, baixa l'aire una miqueta.
No, puja l'aire, no? L'aire es puja.
La temperatura es baixa. Exacte, sí, baixa la temperatura.
Va, Andreu, aquí has estalquejat avui.
Doncs avui estalquejo una de les persones que ens va acompanyar durant un temps a través de la pantalla quan érem petits, i és Nil Cardoner.
Que també era petit.
Exactament. De fet, té la mateixa edat que nosaltres tres, tu no, Joan, em sap greu, no pateixis.
Però què vol dir això de fer públic que cada dia soc més vell?
No passa res. El primer pas és acceptar-ho, Joan.
Tira.
Però així ràpid, dir que últimament li ha donat per penjar fotografies en blanc i negre, com si d'una analògica es tractés, ja sabem que està de moda. D'altra banda, també penja fotos perquè tothom sàpigui que li importa un bledo el que li diguin i que donen la sensació que li encanta, doncs fer el ruc, com algunes persones. Llavors, potser el 2012 no sabien ben bé com funcionava l'Instagram, perquè, clar, penja la mateixa foto tres vegades, com en Xavier Trias. Però no és l'habitual, que diguéssim. Però li perdonem perquè tenia 14 anys com nosaltres.
Escolta, sempre t'has de fotre amb mi o què?
Sí, una miqueta. No passa res, va ser el nostre primer convidat. Així que... Però com vaig dir amb altres convidats, ell es nota que va tenir l'edat del pavo. I per què dic això? És que el 7 de novembre del 2012 publicava una fotografia al mirall. I atenció, però... perquè no era el típic mirall aquell rectangular i llarg, sinó era el mirall que fan servir molta gent per maquillar-se, per veure's més de prop, que són aquells rodonets.
Aquell amb llumetes, eh?
Exactament. No, amb llumetes no, sense llumetes.
Sense llumetes.
Exacte. Però també ho dic perquè en una de les primeres fotos que hi trobem apareixent... perdoneu. En una de les primeres fotos que apareix en el seu Instagram,
sí,
ell apareix fent ganyotes. I qui no s'ha fet mai una fotografia fent una ganyota quan ets jove? Ara ja no, perquè... molta gent utilitza l'Instagram per lligar. Llavors has de sortir guapo a les fotografies, però no passa res. Però també he de dir al seu favor que no eren les fotografies que penjava totes aquestes, perquè també em penjava de fotografies una mica rares. O sigui, és a dir, sortia bastant...
Pots tornar a començar,
sisplau, que m'he liat? Sí, perdoneu. No, el que anava a dir és sí. Que...
Limito.
No, ni el Cardoner no penjava totes les fotos fent ganyotes, ni el mirall, sinó que també tenia fotos bastant estranyes, per exemple, un interrogant dibuixat en crema sobre uns abdominals, no sé si eren els seus o no, després també bastantes ombres i núvols, en fi, que no era dels pesats que cada dos per tres pengen la seva cara a Instagram.
Va, avaluació final.
Avaluació final. He de dir que, tot i ser gran, que passin els anys... no ha canviat gens. La cara segueix sent la mateixa que veiem a Polseres Vermelles.
Tot i ser gran, eh? 24 anyets té la criatura. Sí. Anem cap al toc, Andreu.
A veure, de ben segur que no seré l'únic a qui li passe. Perquè quan esteu a una llibreria, no us passe que heu d'obrir el llibre i olorar?
Sí. Oh, no. M'encanta aquesta. Sí, sí.
Què és,
sí.
Olorar el llibre?
Exacte, sí. Allò que obres el llibre, el fulleges... i olores. Et ve una oloreta que no és la millor del món, vull dir, no sé per què m'agrada, però... em doni una pau i tranquil·litat bastant maca. No, ho has de fer així.
És que tenim un llibre aquí a la taula i estem provant.
Ah, així ho fas?
Exacte, sí.
Com, el que fas
com passant els fulls, eh?
Exacte.
Jo, clar, no, és un dels plaers a l'hora d'anar a comprar un llibre.
Sí,
s'ha perdut bastant,
saps
ara.
Saps a què olora?
A què?
Mira, que ho estic fent, eh?
Ui.
Olora a cotxe nou.
A cotxe nou.
Carai, tu.
Sí.
Hi ha alguns que oloren a llibre d'anglès, de workbook, sabeu? Hi ha molts que voloren així, això no em porta bons records. Aquests no m'agraden, els altres sí.
Això és una cosa
és una coseta
estranya.
De la Nina.
Què ho dius, Andreu?
A veure, doncs ho diu la gent que em posi les coses massa fàcils. No m'agrada. Poseu-m'ho una mica més difícil. No, a veure, ens entenem, una mica al mig, perquè no m'agrada tampoc que m'ho facin extremadament difícil. Però perquè ho entengueu, us poso un exemple. Si a mi m'agrada una persona, i aquesta persona sempre està pendent de mi, doncs no m'agradarà tant. Perquè necessito que m'ho posi una mica difícil, no sigui tan fàcil.
T'ho poso fàcil?
A veure, digue'm.
Senyesta el guió. Què et fa feliç, Andreu?
Doncs marxar de viatge. I si és en avió, molt millor, perquè m'encanta l'avió i, a més, si viatjo sol, sense cobertura, sense conèixer ningú, estàs sol. Ja diuen de vegades que...
T'agrada viatjar sol?
Sí, molt, bastant.
Hi ha gent que li agrada
sí,
molt, eh? Jo no sé si en sabria.
Em fa feliç viatjar sol, perquè sí? No depens de ningú, només depens de tu, pots fer el que vulguis... No tens horari realment.
Ahir et proposaves pentinar-te.
Sí, ho he aconseguit bastant. És veritat.
Quin és el propòsit d'avui, Andreu?
El silenci ho ha dit tot.
El programa de silencis avui.
El propòsit d'avui és no escoltar música quan, per la nit, decideixo passejar pels carrers de Barcelona.
Ai, a mi m'agrada molt, eh?
Per què? Sí.
Escoltant música?
Sí, clar.
No, perquè llavors et perds molts detalls del so de... Perquè ja no hi ha els cotxes, saps? A Barcelona, per exemple, a la nit. Llavors, normalment, hi ha aquell silenci en calma que et dona molta tranquil·litat. Ja veuràs, prova-ho algun dia.
Les cosetes de l'Andreu.
Exacte.
Andreu González, que avui es creu que Barcelona és a Ivars d'Urgell. No passa res. Cap problema. Va, anem a la cara B.
La cara B de l'actualitat a la caravana.
I ja ho sabeu que ens agrada comentar una miqueta les notícies de la cara B, és a dir, tota aquella informació que no hi entra en un informatiu normal. Què ens portes avui, Núria?
A veure, doncs avui en aquesta cara B de l'actualitat us començo parlant de l'actriu Angelina Jolie, però
home,
no gaires bones notícies.
Vaja.
Ai, per què? No m'ho diguis, això. Eh?
Sí, sí, sí. I és que sembla ser que tot i ja està divorciada de Brad Pitt, ho sabem, no, això?
Sí,
ho heu
sí, home, sí.
Doncs les disputes i mals entesos interns entre la parella no acaben mai. Molta atenció, eh? Perquè l'actriu ha demandat a Brad Pitt per una suposada agressió cap a ella i als seus fills, és a dir, tema sèrio, eh?
Ui.
Una agressió en una discussió que va tenir lloc en un vol privat ara fa uns 6 anys, el 2016, i que, per cert, no sé si ho sabíeu, però aquesta discussió va ser el detonant del divorci de la parella. Però tornem a aquesta demanda, no?, que Angelina sí. ha imposat a Brad Pitt. Segons han argumentat els advocats de l'actriu, Brad Pitt s'hauria posat violent amb un dels nens de la parella, que recordem, en tenen 6, crec?
Sí, sí, molta canalla.
En el vol privat del que us parlava abans, i atenció al pitjor, eh? Suposadament Brad Pitt hauria estrangulat i colpejat a la cara a un dels seus fills.
Compte, eh?
Sí, sí, sí. Però això no és tot, perquè també hauria agafat Angelina pel cap, i per si fos poc, la denúncia també assegura que enmig de la discussió l'actor hauria tirat cervesa sobre l'actriu i vi negre sobre els seus fills. És a dir, déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí.
Suposadament, però, clar, és una demanda que Angelina interposa.
Això suposo que anirem a judici i ja tindrem el nou cas que havia amb Johnny Depp,
Exacte, sí.
Ja tindrem una mica el nou cas.
I a tot això, l'escrit de la demanda, Angelina afirma que va intentar parar el que en aquell moment era el seu marit, però que aquest la va agredir fins a arribar a lesionar-la. D'aquesta manera, segons sosté la demanda presentada per Angelina Jolie, després de l'incident, tant ella com els seus fills han quedat totalment traumatitzats, és evident, i és per això que ha decidit fer el pas de demandar-lo per fer justícia.
I no deixem de parlar de cervesa.
No, alegria, perquè la festa més esperada pels amants de la cervesa ja ha arribat a la ciutat de Barcelona. Sabeu del que us parlo?
Home.
Oh, bé.
Mira, mira, mira. Oktoberfest, eh?
Home, home.
Un clàssic ja.
Doncs sí, efectivament, de l'Oktoberfest, que avui ha arrencat amb la seva novena edició al seu lloc habitual, al recinte firal de Montjuïc, al costat de Plaça Espanya,
sí.
i que estarà disponible, és a dir, estarà obert al públic fins al 16 d'octubre, és a dir, tenim temps. I us explico cosetes, si voleu, d'aquesta festa, a veure si la sabeu, vale? La primera, que la cerimònia inaugural es farà avui a les 5 de la tarda a la carpa principal del recinte amb l'obertura del primer barril de cervesa.
És molt xulo de veure això.
Sí?
Sí.
Jo no hi he estat mai.
És molt maco. Avui tampoc podrà ser-hi perquè és a les 5 de la tarda.
Exacte.
Però és molt xulo de veure, sí.
La segona, que l'esdeveniment té una cervesa oficial, la Paul Lanner Oktoberfest Beer.
Sí,
una cervesa que s'elabora a Múnich des del 1818, és a dir, déu-n'hi-do, i que és la marca diferencial d'aquesta festivitat, però no patiu, perquè les persones que no puguin o no vulguin consumir alcohol o cervesa normal també hi caben en aquesta festa, perquè l'Oktoberfest també ofereix la Heineken 00
sí.
i la Cruz Campo sense gluten
està
i sense marques,
això.
Ho sento, però...
No, està molt bé, està molt bé. I està molt bé que aquestes marques decideixin
Exacte.
Fer aquest tipus de cervesa per la gent que no pot prendre cervesa normal.
Exacte. I la tercera cosa, que déu-n'hi-do, molta atenció, perquè a la carpa de l'Oktoberfest, la de Barcelona,
sí.
compta amb més de 6.500 metres quadrats, però té, alerta, aforament limitat. En aquest sentit, l'organització recomana reservar taula anticipada, però també us dic que tinc amics que fan mesos que han reservat la taula. Per tant, podria ser que si avui us animeu a anar-hi, ja no trobeu cap mena de taula. I encara més coses, masterclass de cervesa, eh? A la fira no hi faltarà música en directe, amb grups de música polaca, però també DJs, així com la millor gastronomia, i trobem pollastres a l'as, amb patates, salsitxes alemanyes, els bretzels o gran varietat d'amanides. I no vull acabar sense abans parlar-vos també de l'origen, no?, d'aquesta festa, que és l'Oktoberfest de Múnich. Perquè no sé si ho sabíeu, però aquesta festa és considerada com una de les celebracions més històriques i culturals d'Alemanya i també la festa més popular, més gran del món. A més, aquesta festa es realitza anualment a la ciutat de Múnich i atenció a això, perquè durant les 3 setmanes que dura l'Oktoberfest a Múnich es consumeixen fins a més de 7 milions i mig de litre de cervesa. Com us quedeu?
Déu-n'hi-do. 7
sí,
milions,
sí,
eh?
Sí, és moltíssim.
Que tocaria un litre de cervesa per cada català.
Imagina't.
Ui.
No.
I a més també hi assisteixen fins a 6 milions de persones d'arreu del món. Per tant, estem parlant d'una festa molt gran i que abarca moltes persones i, clar, molta cervesa.
M'agrada, més milions de litres de cervesa que gent que hi va.
Imagina't.
Ja denota una mica les circumstàncies. Per cert, dues coses encara sobre l'Oktoberfest de Barcelona. La primera... si veieu una persona baixeta amb camisa i tirants posats, sóc jo, que hi he anat, m'he desplaçat fins allà. I la segona...
Et vesteixes?
Sí.
Sí?
Sí, sí, m'agrada molt.
Ostres.
El tratge regional, diguem-ne.
Haurem de penjar una foto a xarxes, no, Joan?
No, no farem això. I la segona, que José Matosas, mira, ara m'ha avisat pels cascos que hi anirà un dia com avui, en José Matosas que hi anirà, però no sabem com tornarà. I canviem de terç, Núria.
Sí, avui la notícia musical ens la porten. I és que ahir a la nit i després de 3 anys, la mítica boy band estatunidenca va tornar a fer embogir la ciutat de Madrid en un concert al Wizzing Center. Un concert que va durar més de 2 hores, que va aconseguir juntar més de 15.700 persones i que va fer viatjar tot un públic a la ciutat de Madrid dels 90, moment on va donar el tret de sortida de la carrera dels Backstreet Boys.
Déu-n'hi-do, no sabia que havia tornat tota aquesta colla i jo.
Doncs sí, mira.
Mira com sona.
És que, brutal.
La Caravana, amb Joan Trias.
Disset minuts que passen de les 3 de la tarda i encetem aquella secció que nosaltres li vam posar a la pregunta del dia, però que la gent ja coneix com la nostra reportera intrèpida.
M'ha encantat. Sí, sí. Bona tarda, Joan, de nou. Com estàs?
Bé, aquí, fent ràdio.
Sí, no?
Sí.
Passant la tarda.
Hem dit, mira, són les 3, posem-nos a fer la caravana.
4 croquetes i a fer ràdio. Oi que sí? Sí.
Oi que sí? Explicar intimitats de mi tota l'estona.
No té per què ser tu.
Com us ho diu, aquí?
Potser jo he dinat 4 croquetes i no ho saps. De fet, no he dinat del tot.
Va. Perdona.
Digues. Què?
José, trema sintonia.
Moment crític.
Moment seriós.
Ara em farà fora.
De la tarda. Hola, Siri. Què has comido hoy?
Nada. De momento, nada.
No
he menjat res. No, o sigui, he menjat anous i ja està. O sigui, vinc aquí amb la panxa buida.
De dieta. Bueno, què has preguntat avui a la gent del carrer?
Doncs avui he preguntat a la gent quants carregadors tens a casa.
Ui.
Alerta. Carregadors en general. Ordinadors, o sigui, els d'ordinador, mòbils, consoles, càmeres... I per aquesta raó em poso... per què em poso jo, realment, a les 10 del matí a preguntar això a la gent? Doncs... perquè ara t'explico, eh?
Explica'ns, Nina.
Quan ho he escrit he pensat, doncs perquè sí, perquè em toca, perquè em paguen. No.
Perquè menjo d'això, senyors.
Perquè... No. Pobra gent, eh?
No només per això.
No, perquè ahir va sortir aquesta notícia, us llegeixo. El carregador únic per a mòbils serà una realitat a finals del 2024. El Parlament Europeu ha acordat que dispositius portàtils com telèfons mòbils, ordinadors, tauletes, càmeres digitals o auriculars hauran d'estar equipats amb un port de càrrega USB tipus C.
De seguida us expliquem, que és el tipus C.
Sí. Sí, ara us ho explicarem. És una normativa que posa en el punt de mira companyies com la d'Apple, per exemple, que s'hi hauran d'adaptar. La unificació permetrà als consumidors estalviar-se alerta fins a 250 milions d'euros l'any en compres de carregadors innecessaris.
Clar.
Que fort, eh?
És que quantes vegades, Nina, allò de... he perdut el carregador... Sí. Va, me'n compro un altre i després trobes l'altre per casa i en tens dos.
Sí, és que és molt fort. Sí, va, sí, sí, ara sí. T'explico. Qui ho ha dit, això? Doncs, o sigui, qui ho ha proposat? El ponent de la proposta a l'Eurocambra ha estat l'eurodiputat socialdemòcrata Àlex Agius. Ha escenificat el canvi davant dels parlamentaris europeus amb una capsa plena de cables i al costat de les, això, al costat de l'estrada, i al costat ha posat un únic carregador de USB tipus C, d'acord? A l'altra banda. Això...
Ara sí, Nina.
Ara és molt clara la imatge, eh? O sigui...
Sí, sí. Quin és el carregador tipus C?
Ah, és un carregador nou, bueno, nou, entre cometes, que estan utilitzant els Androids, sabeu aquells que és típics, que és com un rectangle com ovalat?
Sí, sí, és exacte.
Doncs aquest. Aquest és el carregador com, USB tipus C.
Com buit pel mig, eh?
Sí, correcte.
Val.
Molt clara la imatge que ha volgut donar l'eurodiputat. De veritat, la podeu trobar a les xarxes socials o us la podeu imaginar gràcies al vostre calaix de carregadors plens allà a casa vostra, eh? Ja hi treballaven des de fa 13 anys, és a dir, des del 2009, crec que era, i abans del 2024 serà una realitat a tota Europa. Què et sembla? Et sembla bé, no?
A mi em sembla perfecte. Què vols que et digui? Molts menys cables a casa, sí.
Exacte. Escoltarem ara la resposta de la gent. Quants carregadors tens a casa?
5.
Yo tengo 3.
Pues 2. Yo solo 2. El del mòbil i el del ordenador.
Jo crec que mòbil, tablet, un altre mòbil, l'ordinador... El que passa que he sentit que ara volen fer un universal per tot.
Sí, sí, jo també l'he sentit.
Ui! Pot ser que tinguem un tall escuet avui. No sé per què, però ha sigut problema meu. Coses del directe, Joan. Ha sigut un problema. No us preocupeu, perquè jo us ho explico. La gent em deia, ens anaven comptant així. Uno, dos, tres, cuatro... Tengo cuatro. Sí, la gent era una miqueta... O sigui, realment s'havien de parar a pensar...
Tu quants en tens, Nina, a casa?
Jo en tinc moltíssims, però moltíssims. És que, clar, jo penso que la gent no ha comptat ni càmeres antigues.
Tens el típic calaix de carregadors a casa?
Sí, per això ho he dit.
Sí, és un clàssic.
Sí, a casa meva sí, sol passar.
Sí, jo també ho faig, això.
Doncs aquesta última dona ens donava una informació, no? Aquesta informació que hem comentat abans, la notícia, ha estat l'única persona que sabia per què li preguntava, per què li estava demanant això.
Sí.
Tot i així no ens ha dit quants en té, eh? O sigui, només ha deixat un llistat de dispositius en l'aire i no ha dit res més. El que queda clar és que el sistema educatiu infantil del nostre país funciona molt bé. Com t'he dit, la gent sap comptar.
Però
Joan,
què dius ara del sistema educatiu
doncs
infantil?
Doncs això, que la gent sap comptar.
Ah, val.
Menys la gent que ens ha dit ni idea, és que ara no sabria decir-te, tots aquests doncs, han decidit no comptar. Jo crec, doncs això que et deia, que seguim comptant els dos que tenim a la mà, perquè els que tenim guardats des de fa anys, doncs ningú els diu, eh?
Sí.
Abans, però, de saber què en pensa la gent d'aquest nou acord que ha tret el Parlament Europeu, deixa que et doni pas als nostres tres joves estudiants d'avui que tenen molts carregadors a casa seva.
Un moment que penso, vale?
Vale.
Som dues persones a casa. Jo et diria que 8, 7 o 8. 7 o 8 carregadors, probablement. O 6, entre 6 i 10, va. Tinc per l'ordinador, un per l'ordinador també del meu amic. Tenim 2 per cada un dels iPhones. Després també tenim algun per un carregador d'un vaper d'aquests. Després tenim un altre carregador per... És que jo què sé.
Molts carregadors.
Sí, tio.
Sí, jo també crec que com el Dani, 8 o 10, així, entre 8 i 10, perquè entre que els perds, després els trobes, agafes un per emportar-te'l fora per a veure si ho cargues, un altre el deixes ja cargant allà, portàtils, tablets, molts.
Jo crec que també entre 8 i 10, perquè és això, tenim el del portàtil, el de l'iPad, el del mòbil. A més que quan els compres ja et venen amb el dispositiu, llavors, entre 8 i 10.
Sempre venen també aquests carregadors petits, que et compres una coseta i et ve un USB i els tens guardadets allà, saps? I doncs jo pujo a 12, doncs. Pujo a 12.
Fins a 12, eh?
Qui endavàs, eh? Jo pujo a 12.
Sí, entre 1 i 12 hem trobat avui, eh?
Déu-n'hi-do.
Sí, 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 Déu-n'hi-do. Jo entenc el que diu aquesta noia, no?, que realment es deixen els carregadors a cases alienes, que l'expliquen a la meva parella, val? O sigui, té carregadors per totes bandes, perquè no és perquè no els... O sigui, no és que els perdi, és que els deixa allà per no perdre'ls, és a dir, per no haver-los de carregar d'una banda a l'altra.
Jo ho faig, això.
Tu també ho fas?
Sí. Jo, clar, casa d'altri que vaig, diguem-ne...
Deixes un carregador.
Deixo un carregador perquè sé que ja en tindré un allà.
Veus? És que no és mal truc, eh?
No, és un secret que
pot estar bé. Ara sí, què en pensa la gent d'aquest nou carregador únic?
Si va bien para todos, bien. Porque yo tengo el teléfono antiguo, pequeño, y no sé si mira bien, pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
Home, pues ya tocaba, yo creo. Porque tens que comprarte un altre per Apple, un altre per no sé qué, no sé cuánto, ya podría ser universal. penso que està bé.
Que contra abans millor.
Ja nos apanyaremos.
No ho sabia, em sembla genial.
A mi em sembla bé perquè, a més de la comoditat de l'usuari, perquè amb un ja n'hi ha prou, la fabricació i la producció de tot això, i després el reciclatge i tot això, pues serà més millor.
I si no, què? Pues ya nos apañaremos,
nos
¿eh?
Nos apañaremos.
Jo crec que és el tall de la jornada.
Sí, el podríem guardar per més endavant.
Va.
Vinga, va. Escoltada, doncs, la veu del poble, la veu de la gent, donem pas al nostre expert d'avui, Bruno Pérez, pèrit judicial informàtic forense i expert en ciberseguretat. Bona tarda, Bruno.
Molt bona tarda.
Ens preguntàvem quins són els avantatges que pot tenir aquest únic carregador.
Aviam, avantatges en tens molts. Primer de tot, com t'està explicant tothom, doncs, guita, amb un sol carregador podrem carregar moltes coses i no haurem d'anar tan carregats tot el dia. Tot i que ja fa molt de temps el tema de l'USB es va dir que seria universal i que tots els carregadors portarien el mateix USB. Però, esclar, però l'USB de sortida, no d'entrada del telèfon. Mm-hmm. Això va ser un gol que van colar totes els grans fabricants. O sigui, ja poden anar fotent lleis que per darrere foten el que volen aquests grans fabricants. Però ara sembla ser que la cosa irà bé. Per tant, hi ha un avantatge. Un avantatge del tipus C és que és reversible. Què vol dir reversible? Que l'enxufis com l'enxufis, o sigui, per un costat o per l'altre, es posarà bé. No és com el micro USB, sinó que aquesta és una de les avantatges que tens. El que passa que jo el que et vull parlar justament és no de les avantatges, sinó dels riscos, dels perills que comporta de que tots tinguem el mateix connector. Què passarà? Sobretot en aquests carregadors públics que hi ha, sí, carregadors en els aeroports, carregadors en els bars, carregadors en aquests puestos públics, que la gent, al ser igual, doncs vull dir, ho tindran fàcil i la gent voldrà carregar. I una màxima en ciberseguretat és mai de la vida, facis servir un cable que no sigui teu. Per què? Perquè el que tu no saps és que aquests ports USB, aquests ports de càrrega, sí, tenen quatre pins. Aquests quatre pins, dos són de dades i dos són de, diguéssim, electricitat, per fer-t'ho així a grosso modo. Val? Clar, quan tu connectes, tu no saps si t'estan passant dades o t'estan passant corrent. I ja hi ha uns aparells especials, hi ha uns cables rectificats i manipulats, que això tu trobes als congressos de hacking, que t'ho expliquen i t'ho ensenyen, en els que pel fet de tu connectar el teu telèfon t'injecten un codi, t'injecten un malware a dintre i a partir d'aquí doncs ja saps què toca. Esteu tots molt acostumats a que els experts en ciberseguretat us diguem no connectis a una wifi pública, ¿vale? Per què? Perquè mai saps on te van les teves dades. Doncs això és el mateix exemple de dir, aviam, pelaganyes, no enxufis el cable, un cable que no sigui teu, per què? Perquè no només estàs rebent electricitat, sinó que també pots estar rebent dades. I com que la gent ho té configurat tot així, a la bona de Déu, que ningú es mira mai, ni les opcions de privacitat, ni les opcions de seguretat, després venen els disgustos. És així de senzill.
Avui estem parlant amb Bruno Pérez, ell és pèrit judicial informàtic forense i expert en ciberseguretat. Bona tarda, Bruno. Ara ens explicaves tota aquesta sèrie d'inconvenients que ens poden inclús arribar a hackejar el mòbil i ens deia, sobretot, no endolleu els telèfons a la xarxa pública. A part de no endollar el telèfon a la xarxa pública, què hi podem fer-hi per lluitar contra això?
Mira, primer de tot, com et deia, configurar-ho bé, que sigui el tema de dades en el port USB bloquejat. A més, que sàpigues, hi ha uns aparells que es diuen preservatius de USB, que justament el que serveixen és si un dia et toca fer servir un cable que no és teu, doncs el que et bloqueja són aquests dos pins de dades, no? També molt important és els consells bàsics, que és, aviam, els dels telèfons. Feu el favor de portar el telèfon actualitzat. Quan us diu, vols actualitzar, digues que sí. Estic cansat de trobar-me tothom amb tens actualitzacions pendents. Les has de tenir. Per què? Perquè si no tens l'actualització és que el que et fa és et tapa forats de seguretat, vale? Vulnerabilitats que els experts han trobat i que els dolents fan servir. I justament aquestes actualitzacions t'ho tapen, t'ho protegeixen. Què passa? Que si tu no fas aquestes actualitzacions, no estàs protegit. Val? Doncs aquesta vagància que té la gent de magàs on dena de fer l'actualització, doncs aviam, feu-la d'una vegada. Aquesta és la primera. I l'altre que et dono de consell és poseu un antivirus al telèfon, que no costa tant, a més són gratuïts, i a més, per les estafes bancàries, que sàpigues que els bancs t'obliguen, és una de les condicions que et posen, si tu vols fer una reclamació, has de demostrar que has posat mesures de protecció, i el primer que et demanen és que has de tenir un antivirus. Doncs feu el favor de posar un, així com ja els ordinadors, gràcies a Déu, després de molts anys la gent s'han posat les piles i ara és força difícil trobar-te un ordinador sense antivirus, amb els telèfons, que no sirve per anar, que sí que serveix per alguna cosa, conxos, és com el cinturó de seguretat del cotxe, no sirve per anar, que sí que serveix. És que és una mesura de seguretat, doncs posa-la, fes-la servir. És que em fa més, anar més lent al telèfon. Aviam, escolta'm, no és només això que et fa anar lent al telèfon. Potser ets un marrano amb a casa d'Ondena i tens 285.000 fotografies. Això sí que et fa anar lent al telèfon. O tio guarro, doncs agafa i comença a netejar les coses. Posa't a les piles una mica. No? Aquests són una mica els consells que te poden protegir. I el més important de tot és el seny, ¿vale? Que això... Sembla que quan toquem tecnologia ens ho passem una mica per algun lloc, perquè dius, hosti, la gent fa les coses inconscientment, són les presses, etcètera, etcètera. Doncs no deixeu que els dispositius, no deixeu que us marquin el ritme de la vida, marqueu-ho vosaltres. I posar, enxufar el teu telèfon amb un cable que no és teu, té un risc. Ja us he avisat, ja ho sabeu, per tant, no ho feu. Em sap greu, però hauràs d'anar amb el teu cable amunt i avall. El cable, no el carregador, el cable, vale? I així t'estalvies doncs, tot d'espai a la motxilla.
Bruno, ara que hem entrat en aquest terreny de la ciberseguretat, hem començat parlant d'aquests carregadors, però ja m'agrada que la conversa hagi anat cap aquí, perquè una problemàtica que tenim tots amb els telèfons mòbils, més enllà de l'ordinador, que també ho acostumem a fer, però sobretot els telèfons mòbils, és començar a acceptar coses quan ens volem descarregar alguna aplicació gratuïta. Ben bé de gratuït, pel telèfon mòbil n'hi ha poc.
No, home, no, mai de la vida. Aviam, escolta'm. Tu quan vas pel carrer i vas per les botigues, o vés a un mercat, tu vas a un mercat de fruita, de roba, de lo que sigui, algú et regala alguna cosa?
Per això ho deia, sí.
No, aviam, sí que no pagues amb diners, però ho pagues amb altres coses, com per exemple amb la teva privacitat. Ho estàs pagant amb les teves dades. Quan una aplicació és gratuïta, aviam, has de pensar en el model de negoci. Aviam, aquesta gent tenen uns desenvolupadors, aquesta gent tenen uns servidors, aquesta gent paga unes factures de llum, aquesta gent paga una sèrie de coses. A canvi de... Això vol dir que han d'extreure alguna cosa. Doncs amb les dades que t'extreuen del telèfon, amb la teva geolocalització, amb les teves dades personals, les dades, ara mateix, estem a l'època de l'explotació, a la indústria de l'explotació de les dades. Doncs, per tant, el que t'estan fent és t'estan robant les teves dades. Perdona, que tu li dones permís. Però estan aprofitant les teves dades per ell generar negoci. Per tant, com molt bé tu dius, aviam, gratis, no hi ha res.
I ara que parlàvem de tot plegat, jo fa temps que recomano un documental que ja vaig veure fa temps, que es diu El dilema de les redes, que ens parla una mica sobre el control de les grans empreses que tenen sobre els nostres telèfons mòbils i sobre la nostra pròpia percepció del telèfon mòbil, no? Realment estem controlats a través del nostre telèfon mòbil?
Sí. Home, i tant, sí. Però a vegades a mi me sorprèn que et ve el fenomen que et diu que jo perquè no em controlin porto un telèfon d'aquests antics. Porto un Nokia i ja no me controlen. Ja, la canya, és que sí que et controlen. Perquè des del moment que tu estàs enxufat a la xarxa de telefonia, sí, totes les antenes s'estan quedant al teu registre. La gent no sap, per exemple, que el teu telèfon, doncs, gairebé cada dos segons està dient estic aquí. I aquesta informació se l'estan quedant totes les antenes que tens a prop. Per tant, quan tu acabes el dia, se't pot fer la traçabilitat i se sap per on t'has passat, se sap a quin negocis vas, si has entrat en un supermercat o en un altre, si vas a una benzinera o vas a un altre. També es pot calcular la teva velocitat, de manera que tu, el cotxe, doncs pots dir tu, el tio marrano aquest, quan li diuen 50 per hora, doncs el tio va a 80, m'entens? I aquestes dades són importants perquè potser algun dia demanaràs una assegurança de cotxe i l'oferta posa 200, però en canvi tu te'n demanen 600, no? I diràs, ostres, per què, no? Home, doncs perquè estàs classificat com una persona que no respecta les normes. M'entens? I se sap, totes aquestes dades se sap. Els data brokers, sí, la gent que es dedica això, a comprar dades, a acumular dades i a revendre aquestes dades, diuen ara mateix que tenen entre 6.000 i 7.000 ítems de cada persona. Vol dir que saben 6.000 o 7.000 coses d'altres. Per tant...
Fa por tot plegat, eh?
Sí, sí. Quantes coses sé de mi? És que no arribes.
No arribem a tant.
No tantes.
Ells ho saben. Sí, sí, realment ens hem prostituït, hem vengut la nostra privacitat i ens tenen, bueno, saben el que volen. Home, d'aquí que fixa't bé que molta gent, moltes vegades te trobes que s'anticipen el que vols, que dius, és que m'estan escoltant. No és que t'escoltin, és que et coneixen, i com que et coneixen, s'anticipen a tu. És com la teva família, ara vindrà Reis, vindran aquestes festes de Nadal i aquestes coses, doncs et regalaran el que tu vols, que dius, estic molt bé, o no, vale, a mi mai m'encerten, però bé. I què passa? Doncs que dius, hosti, però com ho saben? Com ho saben? Perquè et coneixen. És així de senzill. Doncs, clar, i també recordo una cosa, qui més mal et farà és qui més te conegui.
També és veritat. També és veritat.
Qui més mal te farà és... El que et fa més mal a la vida són els teus amics propers, sí, perquè són els que et coneixen.
És així.
Vigileu les dades que fem. Però jo també estic veient una mica la tendència de l'usuari, fins ara anàvem molt amb el guiri i la mà, però la gent cada vegada està agafant una mica més de consciència del tema de la privacitat. I estic veient ja actituds en xarxes molt més correctes, que ja la gent ja no estan venguent-se tan lliurement, tot i que ja hi ha altres sistemes, reconeixements facials, hi ha moltes altres coses, ja les empreses aquestes s'encarreguen d'anar anticipant-te per fotre-te les dades perquè és el seu model de negoci, així de senzill.
Qualsevol dia, Bruno, et convidem aquí a la caravana als estudis de Radio Estel per parlar-ne més àmpliament sobre tot plegat, sigui com sigui, déu-n'hi-do el panorama que ens has explicat i déu-n'hi-do les opcions que ens has dit per controlar-ho tot plegat i fer del nostre telèfon mòbil un sistema segur. Perit judicial, informàtic, forense i expert en ciberseguretat, Bruno Pérez, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres.
A vosaltres i fins aviat. Salut.
Nosaltres que anem cap a publicitat i de seguida... Nina, no te'n vagis gaire llum,
no,
perquè obrim el capó de la caravana. Va, fins ara.
Ràdio Estel.
Masomega Punto Rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquesta tardor, Masomega Punto Rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita-la a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. 669-56-17-68. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Masomega Punto Rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes. Els dimecres obrim el capó de la ciència a La Caravana.
4:15 de la tarda i la caravana segueix a bon ritme i ara, com tots els dimecres, obrim el capó per descobrir què, Nina.
Doncs la setmana passada la farmacèutica japonesa Eisai Biogen anunciava que es troba a la fase final de l'estudi d'un nou fàrmac contra l'Alzheimer, anomenat lecanemab, que aconsegueix alentir un 27% l'avanç de la malaltia en etapes precoces. L'assaig clínic va començar el març del 2019 i hi van participar 1.795 persones del Japó, els Estats Units i Europa, amb demència lleu o Alzheimer en estadis inicials. Avui parlarem, doncs, d'aquesta malaltia neurodegenerativa que afecta un 2% de la població catalana, segons dades del 2021 de la Generalitat, és a dir, a unes 86.000 persones a tota Catalunya, i de la importància que té aquest nou fàrmac com... per la medicina.
Gràcies, Nina. Fins ara.
Fins ara.
Per parlar-ne de tot plegat, comptem aquesta hora amb la neuròloga de la Unitat de Memòria del Servei de Neurologia de l'Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau. Doctora Isabel Barroeta, molt bona tarda.
Bona tarda.
Tanta tarde que recuerdo pegadita a ti. Por la noche en mi invierno es lo que crecí. y los años te quitaron el recuerdo. Sigo siendo el mismo niño, juego por ahí, como jugaba de chico, me veía vivir.
De ben segur que molts de nosaltres, doctora, coneixem algú proper que haurà patit l'Alzheimer o que el pateix, eh? Però com funciona una malaltia com aquesta? Com funciona l'Alzheimer?
Sí, a veure, la malaltia d'Alzheimer és una malaltia que ens afecta cognitivament, és a dir, afecta la manera de parlar, els nostres records, la memòria, la capacitat de recordar, l'orientació, la capacitat per organitzar les idees en el cap. I és una malaltia progressiva, que quan comença a afectar el dia a dia de les persones s'anomena demència per malaltia de l'Alzheimer. Es produeix per l'acúmul d'unes proteïnes de manera aberrant, una d'elles és l'amiloide i l'altra és el tau, principalment, que quan s'acumulen d'aquesta manera causen la mort de les neurones. N'hi ha moltes hipòtesis de per què comença això i com progressa, i també s'acompanya de canvis en el cervell, de la reacció, per exemple, d'altres cèl·lules del cervell, no només les neurones, sinó la glia, i una resposta a aquesta, diguéssim, agressió. Tot això, com es perden les neurones, s'acompanya d'una pèrdua, diguéssim, de les capacitats d'aquests circuits neuronals. I, en resum, afectaria la cognició i també la personalitat. Com som.
Això li anava a preguntar, doctora, perquè, esclar, quan pensem en Alzheimer, sovint ens ve al cap la paraula memòria, no? Que és, afecta la memòria, afecta el record, però segur que si alguna persona està cuidant d'un malalt d'Alzheimer, coneix algú amb Alzheimer, o la mateixa persona comença a tenir els símptomes d'aquest Alzheimer, sabrà que es diu molt que aquesta gent tornen a ser com nens petits, no? Per què passa això?
Això passa perquè aquesta malaltia afecta d'una manera seqüencial diferents àrees del cervell. Clàssicament, en la malaltia típica, el primer que s'afecta són els lòbuls temporals medials, i amb aquestes estructures n'hi ha una petita part del cervell que es diu l'hipocampo, i amb l'hipocampo és, diguéssim, el substrat neuroanatòmic de la memòria episòdica. Per això, quan comença, el primer que s'afecta és la capacitat de recordar les coses més recents, i el més típic és tenir pèrdues de memòries recents. A mesura que avança la malaltia, comença a afectar també de manera més focal altres zones del cervell. I, al final, quan acaba avançant més, afecta els lòbuls frontals, que són els lòbuls que estan a la part de, diguéssim, de davant del cervell, i que són els que tenen que veure amb el comportament, amb la capacitat, per exemple, per inhibir-nos, per jutjar el seny, diguéssim. Uh-huh. Això seria quan una persona comença a comportar-se com un nen, perquè el nen no té tampoc, diguéssim, el mateix desenvolupament dels lòbuls frontals. Quan s'afecten els lòbuls frontals és quan comencen a veure aquests símptomes neuropsiquiàtrics. Però a més d'això, abans d'això, l'afectació de les neurones i dels neurotransmissors fan que n'hi hagi un desbalanç, diguéssim, dels neurotransmissors en el cervell. Doncs tu pots tenir símptomes de depressió, d'irritabilitat, d'agitació, molt abans o al mateix temps que tens afectada la memòria. I per això sempre s'ha de pensar que si una persona gran té aquests símptomes, s'ha de consultar per saber què és el que està passant.
Ara la Nina ens explicava aquest nou estudi en fase final que sembla que ens faci fer pessetes endavant. Anem pas a pas, però nosaltres. És detectable la malaltia per l'Alzheimer?
Sí, això és una cosa que ha suposat un canvi molt important ara mateix, que és que nosaltres som capaços de detectar aquesta malaltia en fases molt precoces. És a dir, podem detectar la malaltia quan ni siquiera fa una afectació amb el dia a dia. És a dir, seria la fase de mild cognitive impairment, uh-huh, per malaltia d'Alzheimer, en una fase molt, molt inicial, que no té repercussió en el dia a dia. I com la detectem? La detectem amb l'estudi dels biomarcadors, que poden ser de neuroimatge o poden ser biomarcadors en fluids. Els biomarcadors de neuroimatge poden ser mediant resonància magnètica o PET amiloide, i després els bioquímics es poden detectar amb fluids com el líquid cefalorraquídeo o el plasma. És a dir, nosaltres som capaços de fer amb certesa el diagnòstic de la malaltia fent un procediment que és molt habitual a la pràctica clínica, que es diu punció lumbar. Uh-huh. És el mateix que es fa amb l'anestèsia epidural i que es tolera molt bé. Això ens permet mesurar les proteïnes, com el tau, fosfotau i amiloide, i dir-li a una persona amb certesa si té o no té aquesta malaltia.
Ara em deies, és detectable en fases precoces, de seguida entrem en el que significa aquestes fases precoces, però li faig la pregunta d'un mode diferent. Jo, a dia d'avui, puc saber si sóc una persona predisposada a tenir Alzheimer?
N'hi ha coses que augmenten el risc de predisposició. Per exemple, si una persona té un familiar directament afectat per la malaltia, els casos genètics, aquests serien només el menys del 1%, és a dir, 1% dels casos s'expliquen per una herència familiar, és a dir, els casos genètics, i dins d'aquests casos genètics també entren els adults amb síndrome de Down, que fan una malaltia d'Alzheimer genètica. Tot el reste de la població és el que es coneix com malaltia d'Alzheimer esporàdica. Aquí n'hi ha un factor familiar, però que no té el pes de l'herència, com ho vaig plantejar abans. I després, per exemple, si tu tens hàbits poc saludables de vida cardiovascular, com sedentarisme, tabaquisme, o una alimentació que no és sana, diguéssim, en general, o sobrepès, tot això afavoreix la malaltia d'Alzheimer. Altres factors de risc podrien ser també, i es coneixen, la falta, diguéssim, de reserva cognitiva. La reserva cognitiva, que és, es pot mesurar de manera indirecta per a l'aprenissatge, per exemple, per les capacitats que tu tens o l'educació, tot això protegeix. I després l'altre factor important genètic és la presència d'un al·lel, que es diu APOE4, que sí que fa que tinguis més risc de tenir malaltia d'Alzheimer.
Parlaves abans, doctora, de les fases precoces. Quins són aquests primers símptomes? Quan ens hem d'alertar? Quan un familiar fa coses rares, per entendre'ns?
En general, la manera clàssica de presentar-se la malaltia és l'afectació de la memòria, vale? Com vaig dir abans. Però, en general, una persona pot tenir, per exemple, problemes de parla, que ja no s'exprimeix com abans, problemes d'orientació, o de que no és capaç d'organitzar-se com abans, que fa les coses més lentament, no pot fer diverses coses alhora perquè li costa fer-lo, que no és capaç, diguéssim, de seguir les seves rutines. Tot això són alertes de que alguna cosa està passant. Acompanyat d'això també tot el tema conductual, més irritabilitat o símptomes que de vegades es pensa que n'hi ha una depressió i es diu, bueno, aquesta persona com està gran té depressió, i en realitat és que està manifestant-se la malaltia. Doncs aquests canvis també de falta de fer coses, de voler interactuar, poden ser signes de que s'ha de fer una consulta per mirar què és el que està passant.
Cal tenir en compte, doctora, també que l'Alzheimer és una d'aquelles malalties que es tronca la vida del que la pateix, que és evident, que és la primera víctima d'aquesta malaltia, però també el seu entorn més proper, no?
Sí, correcte. I en aquest sentit, bueno, jo crec que és una cosa que és encara un tema pendent perquè no es fa o no n'hi ha suficients recursos per donar suport a les persones que cuiden d'una persona que té malaltia d'Alzheimer. És a dir, sí que n'hi ha molta informació i cada vegada es fa més difusió, divulgació, com el que esteu fent vosaltres ara, que és molt important per explicar a la gent com confrontar-se amb això, perquè no és gaire evident, perquè com que comporta, diguéssim, canvis també de la personalitat, el maneig no és gaire fàcil, i perquè, a més a més, de vegades s'ha d'acompanyar el pacient les 24 hores del dia. I jo crec que en aquest moment encara hem de fer més pressió per intentar trobar més suport a les cuidadores de les persones amb malaltia d'Alzheimer. I són les famílies i les associacions de famílies que han de fer més pressió en aquest sentit.
Ara ens explicava la neuròloga de la Unitat de Memòria del Servei de Neurologia de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, la doctora Isabel Barroeta, que és amb nosaltres avui explicant doncs, què és l'Alzheimer i sobretot què haurà significat un avenç com aquest. De moment que ens deia, doctora, que no hi ha suficients recursos per fer-hi front per part de les famílies, no? Clar, davant d'una resposta com aquesta, jo m'he de plantejar si existeixen recursos suficients o si existeixen d'alguna manera grups de suport per als cuidadors, dit d'una altra manera, aquella famosa frase, no? Qui cuida el cuidador?
Sí, sí que n'hi ha grups de suport, però jo crec que encara s'han d'augmentar. És a dir, existeixen i n'hi ha moltes fundacions que fan divulgació i tenen programes, però encara no n'hi ha, diguéssim, un espai de cuidar el cuidador. Depèn molt també de les possibilitats de cada família. I això doncs, fa que no tothom pot confrontar-se de la mateixa manera amb les mateixes eines.
Anem al tema d'avui que us estàvem explicant, i és que la setmana passada la farmacèutica japonesa Eisai i Biogen anunciava que es troba a la fase final de l'estudi d'un nou fàrmac contra l'Alzheimer anomenat lecanemab. Doctora, per què costa tant curar una malaltia neurodegenerativa?
Bueno, costa per moltes raons, és a dir, és una combinació de raons. Una de les coses que ara sabem és que aquesta malaltia comença molts anys abans de que es manifesti. I això pot ser que fa que les persones, d'alguna manera, bueno, no li donen l'importància, perquè és, bueno, quan ja tingui els símptomes, ja farem coses, no? És a dir, en resum, arribem tard. També els progressos amb les neurociències i amb la neurologia no són de vegades tan ràpids com en altres àrees de la medicina, perquè el cervell, per accedir al cervell, no és tan evident. I, per exemple, l'accés de fàrmacs, només per la localització del cervell, la via d'administració d'un fàrmac pot ser un repte. I en aquest sentit, jo crec que hem fet molts progressos. Al finals dels 90 s'han, diguéssim, fet els progressos més importants de conèixer la fisiopatologia d'aquesta malaltia, i després ara venim de passar 20 anys en els que diverses hipòtesis s'han anat testant, però no n'hi ha hagut fins ara, que per això estem parlant avui d'aquesta notícia, una clara notícia de dir això sí que funciona o no i apoya un mecanisme, una diana terapèutica. Però també és perquè no sé, això és una pregunta que jo em faig també, no se li dona el mateix impacte que altres malalties, perquè si una persona té un problema de cor o té un problema oncològic, lo viu com una amenaça imminent. I amb la malaltia de l'Alzheimer, per fer progressos com en qualsevol malaltia, s'han de fer assajos clínics i s'han de fer estudis de recerca i investigar i fer, diguéssim, proves de fàrmacs en fase experimental. I tot això triga molt perquè s'han de complir uns passos, s'ha de reclutar els voluntaris en parts d'aquests estudis, i la gent, per exemple, si participa en un estudi en el que veu el risc molt alt de que tinc un problema que m'amenaça la vida avui, és més procliu per participar en l'estudi. I en canvi, amb aquesta malaltia, jo crec que això no és tan evident i s'acompanya també d'un estigma, és a dir, fins ara n'hi ha hagut molt estigma de que patir la malaltia de l'Alzheimer era una cosa que la gent no sempre parlava d'això obertament, i jo crec que ara és diferent, perquè fem el diagnòstic en una fase molt inicial, molt precoç, i el que volem és justament continuar avançant amb això. Cada malaltia d'Alzheimer és diferent, cada cervell és diferent, cada persona té una manera de respondre diferent, això és un repte. La heterogeneïtat amb aquesta malaltia fa que sigui diferent a curar-la també, perquè no totes les persones tenen amb el seu cervell la mateixa càrrega vascular o les mateixes maneres de respondre a la patologia. I jo crec que en aquest sentit és una mica l'approach o l'abordatge que farem en els anys que venen.
Ara parlàvem d'aquest fàrmac fet per ACI i Biogen. Ja se sap com funciona un fàrmac com aquest?
Doncs, bueno, aquest és un fàrmac antiamiloide, que fa part de molts fàrmacs antiamiloides que s'han d'anar testant. Són fàrmacs que són anticossos monoclonals humanitzats que reconeixen formes solubles de l'amiloide, en aquest cas específic fibrilars, i el que fan és disminuir la càrrega de l'amiloide, i en aquest sentit es busca una milloria, diguéssim, clínica, que és el que s'ha intentat testar durant aquests anys. És un fàrmac antiamiloide. Uh-huh. Aquí, diguéssim, la notícia és que, perquè això és una notícia, i jo crec que per treure conclusions més clares hem d'esperar al congrés que es farà de la CETA del novembre, en els que es presentaran totes les dades i després s'acompanyarà de la publicació científica pertinent, però és la primera vegada que tenim una bona notícia en el camp de que en aquest assaig clínic en fase 3 els endpoints, és a dir, els objectius de l'assaig, tant els primaris com els secundaris, han sigut positius i estadísticament significatius.
Ara ens parlava la doctora que al novembre hi haurà aquesta avaluació de com ha funcionat tot el fàrmac. Suposo que ens ho podem imaginar una mica tots respecte a les vacunes del Covid, perquè tots ho hem seguit minut a minut per la televisió, eh? Però quins passos ha de seguir un fàrmac per sortir al mercat?
Sí, bueno, tots els fàrmacs, quan és la primera vegada que es prova amb persones, en humans, han de seguir una primera fase, que és la fase 1, que és de seguretat, amb pocs pacients, voluntaris, 100 pacients, per exemple. Després la fase 2, que és de seguretat i dosatge. I després la fase 3, que és seguretat i eficàcia. Tot això pot trigar d'un a quatre anys, més o menys. Tot això és a l'assaig clínic. Uh-huh. I una vegada que ja se sap que és segur de donar i que és eficaç, en promedi, els estudis, els assajos clínics duren això d'un a tres anys, que hem vist, diguéssim, la velocitat a la que s'ha fet amb el Covid, i m'agrada que fiquis aquest exemple, perquè ara parlaré una mica més d'això, però et dono una idea de quan es volen fer, diguéssim, es veu el benefici risc clarament, es poden accelerar. Però és això el procés. Una vegada que s'han completat aquests més o menys 3 anys, entre 3 i 4, ja passem a la fase regulatòria. Sí. La fase regulatòria, que és quan això es presenten les dades a les agències regulatòries, la FDA als Estats Units, aquí seria l'EMEA, i al Japó la seva agència regulatòria, això pot trigar entre un any i tres anys. Això és el característic. N'hi ha aprovacions fast track, que es diuen, en els que es busquen mecanismes, diguéssim, diferents per una aprovació més ràpida, però el promedi és d'un a tres anys.
Ens queda res, dos minutets, però sí que no volia acabar aquesta xerrada amb la doctora Isabel Barroeta, que ens acompanya avui, sense saber si aquest nou medicament, que és possible que acabi sortint al mercat i que acabi sortint a la llum per tots els malalts d'Alzheimer, que ho precisin, si el lecanemab obre vies per trobar un nou tractament efectiu o no?
Segur que sí. Segur que sí, perquè el que farem ara és que si això funciona, i esperem que sí, que ho tinguem aviat, el més aviat possible, i estem preparats per fer el diagnòstic el més precoçment possible, el que farem és acabar d'indagar altres vies, com vies antitau o altres vies sobre la glia o de diverses fàrmacs i diverses dianes alhora. Doncs jo crec que sí, i això és una bona notícia per al camp, perquè ens fa continuar i persistir, perquè creiem que sí que arribarem a vèncer aquesta malaltia que semblava invencible fins ara.
Neuròloga de la Unitat de Memòria del Servei de Neurologia de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, doctora Isabel Barroeta, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia com avui a la caravana.
A vosaltres. Gràcies.
I tornem una hora més amb la caravana. I atenció, que hi puja Nil Cardoner. Fins ara, va.
Yo, solo te pido que te acuerdes de mí en tus sueños, que te acuerdes de mí sonriendo, que te acuerdes de mí y el momento que te acuerdes de mí, será eterno. En tus sueños, sonriendo, y el momento que te acuerdes de mí, será eterno.